A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Passen 2 minutets d'un quart d'11 i és hora de l'espai Medicina Comunitària. Aquest espai que, com saben, fem quinzenalment en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb el CAP de Sitges, amb tots els seus professionals que van passant per aquí. I avui, per primera vegada, estem molt contents. Tenim una de les pediatres del CAP de Sitges, ella és la Sandra Fernández. Hola, Sandra, benvinguda.
Bon dia.
Encantada de rebre't. Per tant, avui ens centrem en medicina infantil i atenció sobretot a la canalla, que no és mala època aquesta, perquè després anirem a parar, que arriba l'estiu, la calor i d'alguna manera els nens petits, no?, pateixen també d'aquesta pujada de temperatures i d'altres afeccions que van una mica vinculades a climatologia. Però volíem fer una mica de repàs de les afeccions més comuns, oi? En la canalla dels infantils. És a dir, allò que habitualment rebeu a la consulta, no? I no sé si hi ha una com un diagnòstic que és el majoritari.
Hi ha com unes consultes majoritàries, sí.
D'acord.
És impossible fer-les, no?, ràpides, però la majoritària és febre, tos, mocs, no?, tots aquests símptomes. Uh-huh. Potser el més, el símptoma pel que més consulten és la febre.
Uh-huh.
La febre.
Llavors, és el que espanta més, potser, no?
Clar, és el que volíem dir. És el que espanta més, però com a tal no és una patologia. La febre no deixa de ser una reacció que sempre quan ho expliquem, bona, entre cometes, del cos, perquè pot reaccionar davant d'un agent infecciós normalment. Uh-huh. I sabem que espanta molt, però nosaltres sempre ho expliquem. El nostre objectiu és buscar el focus de la febre. No tant a quan la febre, quan és, quan puja, sinó al focus. No?
Per tant, d'entrada hem de dir que no ens hem d'espantar si els nens i les nenes tenen febre. El que no
Exacte.
Hem de fer és espantar-nos, entenc, no?
Sí, el que no hem de fer, sobretot, és les pautes una mica de quan consultar.
D'acord.
No? És el que volíem dir. O sigui, això de que a vegades truquen del col·le o de la llar i té 37, 8 i l'agafen i directament el porten.
Sí.
Jo tenia una infermera que sempre deia que jo no tinc la bola de per saber una mica el que té. A més, es troben malament, doncs sempre diem antitèrmic, vés a casa, valora... I ens podeu donar també més pistes a nosaltres si consulteu en 24-48 hores i llavors mirarem una mica el focus.
És a dir, en una primera febrada, no?, que tingui, sense haver valorat o vist el nen ni tan sols a casa, és difícil poder fer un diagnòstic,
Clar.
No?, de si es tracta d'un tema víric intestinal o d'una altra patologia, no?, del que sigui.
Una altra cosa és, com sempre, els extrems. Mm-hmm. Si és un nadó molt petitet i té una febre, hem de consultar sempre. Mm-hmm. Sempre diem, si és més de 38, té dies, i si és més de 38, aneu a l'hospital, perquè hauran de fer altres proves. Però si no de forma general, i com la majoria de les causes de virus a vegades són víriques, les causes de febre, i la majoria en 24-48 hores o veiem cap a on van o es resolen, doncs podem fer això. No?
Clar, no sé si això a les pares, a les mares, ens costa una mica de pair, no? Que de vegades, i això entenc que acostuma a passar, no, Sandra?
Sempre.
Que us arriben, doncs això, la mare, el pare, amb el nen, la nena, que està, doncs, òbviament molt aixafat, doncs està igual a 38 de febre o ha tingut febre a 38, i li feu el test i és víric i la solució és passar-ho, no?
Clar.
Clar, això ens costa de pair, no? Els pares i les mares...
Ens costa de pair i més en els temps que vivim, perquè la immediatesa no ens ajuda. O sigui, els processos tenen el seu temps abans i ara. És igual que tu trobis tot molt ràpid a internet, no? O sigui...
I no sé si passa encara que demanem medicines, és a dir, els pares...
Cada vegada menys.
D'acord.
Cada vegada, mira, això
és bo?
Això és molt bo. Cada vegada la gent no et demana antibiòtic per tot, per exemple, no? Medicaments sí, perquè al final si la febre et dona un malestar, un
antitèrmic,
això és evident i això ho donem, no? O si és antiinflamatori perquè li veus el coll inflamat...
Estem parlant de paracetamol,
ibuprofeno... Sí, paracetamol, que a vegades apiretal, ibuprofeno,
galsi,
no? Els més coneguts. Però l'antibiòtic que jo sí que en el temps que porto veig que cada vegada la gent és una mica...
Més conscient.
Més conscient, sí. I si t'ho demanen o t'ho pregunten... I, bueno, si tu ho expliques bé, la veritat és que confien. I li dones les eines, també, una mica, no? Si tu li dius, mira, ara mateix no veiem un focus, o no, sembla molt víric, sí, en 48 hores segueix amb febre... La gent, al final, el que necessita és saber què fer, no? Quan anar a urgències, quan no, quan té de tornar a consultar, quan no.
I una mica una guia, no?
I funciona.
En tot cas, els nens i les nenes, els petits, són bons malalts? I no sé si més que els adults. Què diries?
Jo, clar, jo és que només treballo amb nens. Per mi els nens són molt... Els nens sempre es porten bé, entre cometes, que no et portis malament, no, a mi no m'agrada això.
És a dir, que els nens tenen... es queixen poc, no? És a dir, que acostuma a passar allò que de vegades toques el nen, el veus, ai, veig una mica xof, i li poses la mà i dius, aquest nen està bullint, no? Que això, això ens passa abans... molt sovint.
Sí, perquè... abans ho has dit, no? Diu, veus el nen a 38 i xafat. No sempre. El nen a 38 i 38 i mig. Moltes vegades està corrent per la sala d'espera. Llavors, i això és bona senyal. A mi em preocupa més un nen a 38 i que m'estigui molt xafat a la sala d'espera que un nen que estigui a 40 i saltant.
D'acord. És a dir, que
l'estat també... general s'ha de mirar.
Exacte. És a dir, es tracta molt també d'un tema d'observació, no?
Sempre.
És a dir, de mirar, a veure, aquest nen està o no, no està menjant, de sobte no menja, és un nen que menja, és un nen que sempre es mou i
clar,
salta.
Sempre s'ha d'escoltar les famílies, les mames, no? Sobretot, s'han d'escoltar. Jo quan et diuen, és que no està com sempre, és que no el veig bé, és que no menja, no... Això importa més que si en un pic a la nit, que la febre puja més per la nit, se m'ha posat a 39 i després els veus que està saltant a la camilla.
Clar, Sandra, no? I no sé si en aquest sentit la feina de pediatra comporta també com una feina com d'acompanyament, de suport, sobretot a les que són mares primerenques, no? O pares primerenques.
Total, l'educació sanitària, que diem nosaltres, això és fonamental.
És a dir, que moltes vegades anem més aviat a buscar un suport, de dir, digue'm si ho estic fent bé, no? Bueno, més que un diagnòstic,
per això
no?
Que jo et deia abans de les pautes, jo, per exemple, a vegades, no és que funcioni diferent un divendres tarda que un de setmana, però un divendres tarda et consulta molt més de cara de ai, no? Ve el cap de setmana i sabem que a vegades els recursos que hi ha per la zona de cap de setmana pues, no,
són limitats. Casos,
sí. Diguem-ho així, no? Són limitats. Doncs et consulten. I no t'ho creuràs, però moltes vegades, jo deixo, per exemple, la recepta de l'antibiòtic en depèn quins moments, perquè dius, mira, estem aquí, que estem...
Que sí,
faltaria
que no.
A veure, o potser el diumenge, no? En dos dies...
Sí.
Fem una cosa i li dones les pautes, no? Si donem marge 24 hores, si continuem aquesta febre, aquesta orella, no? Que la veig així mig tal, comences. I no tots comencen l'antibiòtic. O sigui, potser et fan un control dilluns, mira, no vaig començar perquè, com em vas dir, no ha arribat aquesta febre, no ha fet això, el bé vist millor i hem fet... Ja està, la gent el que necessita és, el que et deia, pautes de... Què he de fer, no he de fer, quan no he d'anar a urgències o el que sigui, ja està.
Sobretot si es tracta de canalla, no? Deies, aquests, la majoria de visites són per això, per quadros, entenc, doncs, aquest tipus, no? Vírics, entenc la majoria, no? La majoria és situació vírica o
ja en general, també... sí, no? Però també hi ha bacterianes, angines, hi ha otitis que necessiten antibiòtic, o sigui, també donem antibiòtics, que no només donem paracetamol i ibuprofeno, o altres coses, no? Ara arriba l'estiu, donem hi ha cops, hi ha caigudes, hi ha molta cosa, vull dir, la patologia és àmplia.
És àmplia i variada, no?
Sí.
Aquest any una de les notícies, sobretot amb la canalla, tot que també en adult, ha estat la com reaparició de la tosferina.
Sí.
Què ha passat amb la tosferina? S'ha notat? Aquí Sitges també ho heu notat? Sí.
Potser una mica menys que la resta del Garraf, perquè no, nosaltres els pediatres del Garraf compartim el xat i anaven sortint casos, Vilanova anaven sortint i nosaltres estàvem allà expectants, ho anem mirant i han anat sortint, hem anat tenint... Potser no tant, però sí. La tosferina és cíclica. O sigui, vull dir, cada 3-5 anys, passa que el Covid tot ho trastoca, trastocat una miqueta, és cíclica. I van haver en casos. Afortunadament, com tenim una població molt ben vacunada, estan molt ben vacunats de la tosferina, i llavors els símptomes que donen és una tos molt insistent, molt pesada, molt constant, en atacs, que es diu, no? I que inclús li provoca el vòmit. I home, és pesada. Dona un quadre febril, a lo millor, però ja està, perquè estan vacunats.
D'acord.
Aquí tenim problemes, com sempre, en els vulnerables. I en immunodeprimida, les embarassades, per tant, els professionals de ginecologia, les llevadores, sobretot, estan fent un treball brutal perquè s'han de vacunar el tercer trimestre. Per què? Perquè nosaltres no posem la primera dosi fins als 2 mesos de vida.
D'acord.
I llavors, clar, vacunes a l'embarassada per ella, però sobretot perquè li doni temps a fer anticossos i passar-li al nounat, perquè els casos més greus que van a UCI, o sigui, vull dir, que van a hospital i que ingressen i que són greus, són les tosferines en nadons.
En nadons, en recent nascuts.
En recent nascuts, sí. I llavors, doncs per això és la insistència i nosaltres... I ho fem també per un tema de salut pública, perquè salut pública ho mira a veure quina soca n'hi ha, si era la vacunable en aquella població, si no... Bueno, no hem tingut casos greus.
D'aquest tipus de malalties, que de vegades ens sonen una mica com a malalties antigues, no? No sé si de tant en tant també hi ha com revifades, no? Jo, per exemple, recordo que va ser experiència pròpia, però quan va néixer la meva filla, als seus 3 anys aproximadament, Bueno, quan va néixer la meva filla va passar que van eliminar la vacuna de la varicela, no les van poder vacunar, i aleshores cap als 3 anys més o menys va haver una passa de varicela tan gran que fins i tot en aquest cas la vaig agafar jo, com a adulta, que no l'havia passada de petita, i vaig passar una varicela ja d'adulta, que va ser tela marinera.
Clar, greu.
I recordo una, és a dir, molts casos, recordo que parlàvem al metge i dir-me, no, no, és que estem tenint molta varicela d'adult, que era una cosa, i no sé si això continua passant, si és...
Ara la varicela, per exemple, no passa perquè
vacunem. Perquè han tornat la vacuna.
I vacunem. I llavors, ara al revés, quan tenim estudiants, els dic, si hi ha una varicela, els anem a buscar.
D'acord.
Per dir, escolta, això
perquè
és
la vegin,
una varicela.
No?
Exacte, perquè no la
clar, això
vist.
També deu passar, no? Que són, sí. És a dir, et deu haver passat també, Sandra, no? Que sobte has vist per primera vegada una malaltia,
bueno,
no?
A mi em va passar amb el sarampió, per exemple. Jo soc època, jo estic vacunada del sarampió, clar.
Sí, sí.
Llavors jo, quan a la residència i a Sant Joan de Déu vaig veure, hi havia algun, anàvem els residents a veure'l, perquè jo n'he vist dos o tres. La meva vida.
Clar, clar, per poder reconèixer-los, no? I tenir algun tipus de referència, clar. No? Del que pugui
del
ser.
Que pugui ser. Ara passa amb la varicela, sí, perquè n'hi ha pocs. Alguna anem tenint, perquè la...
Però sempre... puntual, no?
Molt puntual.
No, no, és que això que va passar fa uns anys va ser... I va ser fruit, és veritat que va ser fruit d'una... Que es va retirar la vacuna, no? Ara no recordo els motius, però es va retirar la vacuna i òbviament, clar... uns anys després, doncs, va haver la reacció, no? D'aquí entenc la importància de la vacunació. Heu d'insistir molt en això de la vacunació o hi ha prou consciència?
En general hi ha consciència. Hi ha sempre gent que no, que no vol vacunar. Bueno, doncs ho respectes, no? Evidentment, però en general tenim unes cobertures molt àmplies.
Algun altre diagnòstic o visita freqüent que tingueu al cap?
Bueno, ara hem dit la tos, la tosferina, no? Que llavors amb la tos i quadres catarrals moltes vegades jo ojalà tingués un xarop pels mocs, o sigui, em faria d'or, però clar, no en tinc, no existeix un xarop pels mocs.
És que això dels mocs és terrible, i quan són petits, que no saben mocar-se, no?
Clar, llavors va cap a dins, se'n va a l'orella, llavors és que pels mocs sempre diem tos, doncs quan una tos sigui... No, una tos que li veus que tos per la nit, que li causa dificultat respiratòria, davant del dubte, 2-3 dies i l'auscultem, no passa res. Però a vegades és que porta tot l'hivern amb mocs. Ja, és que són mocosos. No, és així, però vull dir, és que
és
normal.
És normal, això,
eh? És que, clar, és continu. I si van a la llar, sobretot, no? Que són els primers anys, tenen mocs, un té, després va l'altre, perquè per mocs no el deixaràs de portar, clar. O sigui, quan té febre, quan té... Això sí, però que un altre tema és com i quan porten els nens a la llar.
Ara parlarem d'això també, ara parlarem.
Això és un altre tema.
És a dir, on està el llindar, eh? És a dir, en quin moment ens hem de quedar...
I hi ha uns criteris, eh? Hi ha uns criteris oficials d'exclusió de malalties.
Podríem tenir aquí a educadores de llars d'infants i ens explicarien històries... Diu que a primera hora arriben tots fantàstics perquè ens hem fotut el xute de dalsi i a les 3-4 horetes de sobte comencen a caure com a mosques,
sí,
van caient.
Sí, comença a trobar-se malament i... Però aquí ja no és un problema de que no saben fer els pares, és un problema de la conciliació familiar.
Per descomptat,
és
tema, no? No volem en absolut generar sentiment de culpa a cap pare per fer
però
això.
És un tema de la conciliació que, clar, que com no existeix quasi, no? Pues
no. No pots dir-ho, no existeix, la conciliació familiar no existeix.
Doncs és un altre tema. Clar. I llavors no, per el tos i mocs, sobretot quan hi hagi sensació.
Però en tot cas, si tenim això, un nen, una nena, que sobretot en edats més petites, que quan encara no se saben mocar, que diuen, ostres, que ha passat tot l'hivern amb mocs, aquest nen no té una bona salut. No necessàriament, és a dir, és normal, és habitual que un nen petit, doncs això, fins als 3 anys aproximadament, passi tots els... I més?
Fins que saben mocar-se bé, passin. Llavors és l'únic que és assegurar la hidratació, que són molt pesats, però és que et gastaràs 15 euros en un xarop, o el que sigui, si vols, per sota de l'any no es poden donar, ni els naturals, perquè no podem donar mel, no podem donar depèn quines coses. A partir d'aquí li pots, com sempre, ajudar amb alguna cosa, però si no l'hidrates, el moc no serà fluid i, per tant, no arrencarà de cap de les maneres. Hidratació, tot el que podrem, si és pit, si és després ja comencen amb aigua, i rentats amb suero, rentats nasals amb suero.
Que és aquella cosa terrible que
terrible,
no agrada gens
exacte,
als nens, que els posis... aigüeta pel nas,
exacte,
és que és molt desagradable.
Corrent, sí, però és l'únic que pots una mica ajudar i fer fins que ja comencen a mocar-se. Hi ha un antes i després, de que saben mocar-se, sobretot pel tema
de les oïdes, no?
Cap a les orelles, i sí, canvia. Que... Llavors les patologies canvien també, no? O sigui, ja per edats van
clar,
canviant.
És el que anava a dir ara, no estem parlant d'una patologia així ara mateix, que més aviat de nen més petit,
més
no sé si a partir de certa edat canvien també aquestes patologies, no? I què és el més freqüent?
Bueno, la febre, tos i moc sempre és freqüent a totes les edats, els encostipats, però per exemple, abans que deies de patologies rares i que ho sonaven, a mi em fa molta gràcia quan dius algun diagnòstic com per exemple l'escarlatina.
Sí,
i la gent
que mira, també n'hi ha hagut,
que la gent et mira com dient, Això existeix.
Això sembla, sí, al segle XV, no?
Això no deixen de ser unes angines bacterianes, hem de donar antibiòtics, sí. Angines de tota la vida, que fan una reacció a la pell, i això existeix de sempre, i van haver brots, i l'any passat van tenir una a la primavera bastant, bastant important, però anem tenint casos que...
Clar, van no positius. Sé si genera ensurt d'alguna manera o neguit en el sentit de jo on ha agafat el meu fill aquesta malaltia, clar, no?
Unes angines. Com s'agafen unes angines? Pues via respiratòria, no? Per les gotes de saliva, per...
Escolta, ja ara que tinc aquí, aquestes frases típiques o muletilles, diríem, de mares, eh? No, calça't, no vagis descalç, que t'encostipes. No. Què?
No.
No. No. No ens encostipem per anar descalços,
pels peus no entren els virus.
És que em fa gràcia, perquè això sempre ho dieu i després és una frase molt típica de les mares.
Que tu agafis fred, que agafis per qualsevol cosa, posa la jaqueta... Això sí, a vegades quan hi ha molt de vent... Clar, si tu et regules de temperatura és com més susceptible a agafar virus. Això sí, però home, pels peus és difícil. O sigui, és difícil.
Per tant, podem anar deixant els nens descalços per casa, que no passa res.
Va molt bé, a més, els petits que caminin descalços, perquè ara, no?, així van fent una miqueta de forma al peu, també, sobretot aquí que estem a Sitges, la platja, que vagi, jo sempre ho dic, escolta, té peu pla. Bueno, és normal tenir el peu pla fins als 6 anys, però que caminin sobre superfícies no planes va molt bé per anar desenvolupant una miqueta el pont.
Sandra, aquí si ets al cap de Sitges sou dues pediatres?
Tres
pediatres.
I tres infermeres.
I tres infermeres pediàtriques. Una d'elles, la Blanca, va venir aquí ara fa unes setmanes. Com aneu? És a dir, el volum de feina deu ser intens tenint en compte que, tot i que la natalitat està baixant, i aquestes són les dades a tot arreu, no sé. Aquí Sitges...
No sé què passa aquí, no. Aquí hi ha moltíssims nens.
Clar, és el que anava a dir, això ho noteu? I no sé si parleu amb altres municipis, altres territoris, si us adoneu que d'alguna manera això Sitges també té una certa peculiaritat. Nosaltres ho veiem molt també amb les matriculacions, les preinscripcions escolars, no?
Sí, això m'ho van explicant ara,
que,
és un tema.
Que Sitges pares, estan totes les escoles planíssimes, de fet, per sobre de ràtios, perquè doncs, han vingut, Sitges s'ha convertit una mica en un, diguem, en un lloc, en un lloc, en un destí d'alguna manera de vivenda, no? Per moltes famílies que vivien a ciutat, a Barcelona,
famílies,
exacte.
Clar.
I venen amb canalla. I clar, això entenc que repercuteix directament a la pediatria, no?
Repercuteix molt en nosaltres i sobretot repercuteix, i no sé si ho hauria de dir, perquè abans una mica ens sosteníem perquè hi havia també pediatria privada.
Sí.
Però no hi ha cap pediatra privat a Sitges ara, ni de mútua.
No n'hi ha cap? Des que va marxar en Flaquer no n'hi ha cap?
No.
I la doctora Fernández del...
Ah, bueno, perdona, crec que ella sí.
La doctora Fernández,
sí, perdona,
deu quedar.
Sí.
Queda, deu, pues deu ser l'única que queda,
sí,
no?
Sí, queda, però és que ella crec que potser fa com dos mòduls o tres, o sigui, vull dir, dos...
Sí,
dos...
Té, visita no sé si un dia a la setmana
pues
o
això,
dos com a molt.
Dos dies a la setmana, això és tot.
Estem parlant del centre mèdic, eh?
Sí.
Que era una doctora que havia estat, per cert... al cap de
sí,
Sitges.
Jo no la conec, però sí, abans m'ho havien dit.
Sí,
perdona, ja se m'havia oblidat, però clar, per exemple, el doctor Flaquer, jo no el conec, però
sí.
El doctor Flaquer, que a mi inclús visitava divendres tarda, dissabte
sí.
Matí...
Home, el doctor Flaquer, no hem aconseguit convèncer-lo perquè vingui a la ràdio, a veure si ho aconseguim, eh? Perquè clar, és tot una eminència en aquest poble, les famílies l'adoren, és que el doctor Flaquer donava el seu telèfon mòbil a les famílies. És això, les famílies, sobretot quan el nen va dir més petit, els donava, generava una tranquil·litat màxima perquè, a més, atenia, no només donava el telèfon, sinó que atenia les trucades. I, clar, és veritat que no havia tingut substitut.
No troben.
Clar, per tant, les úniques, d'alguna manera, pediatres, diguem que esteu allò dia sí dia també, sou les tres pediatres del CAP, que sou dues Sandres, no?
No, l'altra Sandra és infermera.
Ah, és infermera, perdó.
Sí, és Lídia Riel, la Lídia.
D'acord, la
Lídia. Que és la pediatra que fa equip amb la Blanca.
Sí,
amb la Blanca,
amb la Blanca infermera.
Blanca pediatra.
Sí.
És que mira que repetim els noms. Blanca pediatra, que és amb Elena infermera. I les dues Sandres anem juntes.
D'acord.
Sandra pediatra i Sandra
i
infermera.
Sandra infermera.
Anem
per
juntes.
Tant, teniu, entenc, és a dir... No sé
ho hem
teniu.
Notat, ho
sí?
Hem notat. Sobretot, ja dic, divendres tarda, inclús hem demanat que l'agenda comenci una miqueta més curta per poder assumir el que ve.
Clar, anava a dir, no sé això si afecta en el sentit de doncs, gent amb una urgència que hagi d'anar de que se la pugui visitar aquell mateix dia, no?
Que a veure, sempre diem que el CAP, i és com el missatge que donen, clar, nosaltres comencem pràcticament amb tot donat.
Sí.
Llavors, no funciona com un centre d'urgències. Uh-huh. Evidentment, com ahir va venir un nen amb un trau, doncs l'atenem,
clar.
Només faltava. Però si ve algú, que és el que diem, no, acaba de sortir amb febre, home, si és un dimecres i jo visito els dijous a primera hora del matí i estem a les 6-7 de la tarda, doncs, a veure, aquest té, si, o millor pot visitar la infermera si té un espai,
sí.
Perquè ara tenim tres infermeres superpotents,
sí.
I depèn que li dona pautes, i el dia següent, perquè si no me les han de forçar, i me les han de forçar, ja tenim cada 10 minuts pacients. Si tenim cada 10 minuts i em forcen al mig... Clar, el que ha demanat això, hora... Clar,
són visites de 5 minuts, que no és possible,
no,
això.
No, és possible.
I 10 minuts no sé si és suficient.
Depèn. Si és per només mirar una orella, sí. Si és perquè t'expliquin una cosa, al millor, més de psicologia, doncs pues no.
Clar, també, però també arriben casos de temes... No. Sí? Clar. Amb nens més grans?
Amb nens més grans, normalment, sí.
I aquests casos, sí. Què?
Bueno, tenim psicòleg. Passa que també, igual que de pediatres anem justos, doncs de psicòlegs més.
Més. Vull dir, llavors, sí, perquè de fet la psicologia s'acaba d'incorporar, no? Ara l'atenció primària és una cosa molt recent.
A tots els CAPs, i és igual on estiguis, hi ha patologia variada de tot. Hi ha problemes socials, hi ha problemes psicològics, hi ha problemes de tot. De tot. Uh-huh. Sí, vull dir,
el tema de salut mental ho heu notat també? Que hi ha hagut un increment? O si més no, no sé si un increment, però si més no, que en parlem més. És a dir, que
home, ja... parlem més, sí, no és un tabú, això claríssim. Uh-huh. I jo sobretot ho vaig notar més quan va acabar la pandèmia. En els nens de segon, tercer de l'ESO, que havien patit el canvi a sisè, no van fer com un traspàs, sí. No? A l'ESO, vam tenir moltes angoixes, moltes ansietats. Jo recordo que deia, és que crec que és l'època de la meva vida que més estic derivant a psicologia, perquè... no ho pots contenir.
I què hem de fer amb una ansietat això infantil?
Bueno, una ansietat primer, pues que no és tan fàcil. Clar, primer hem de mirar una mica la causa, no? Perquè a vegades també tenim molts problemes pues, de pares separats, que, millor, que no passa res perquè la gent no separi.
No però, per descomptat, però
el que passa
però
és que es portin bé. Clar, sí. Vull dir, sí, no? Sobretot vull dir, pares separats o que hi hagi algun problema familiar, que el nen estigui bé al col·le... Bueno, has de començar a indagar.
És
normalment.
A dir, passa tot primer per l'observació, no?
Sí, això ho mirem molt. Normalment, a vegades... ells no ho saben reconèixer, depèn, quan són més grandets sí, però moltes vegades és li fa molt mal al cap o li fa molt mal la panxa.
D'una manera reiterada, no?
Clar, i llavors un mal de cap i un mal de panxa són les somatitzacions, no?, que diem, més freqüents. Llavors amb això hem d'estar una mica pendent. Jo sempre aquí el diagnòstic el poso com el quart o el cinquè, no? El meu cap, no?, que has de fer un diagnòstic diferencial, angoixa o somatització. Primer vas preguntant, vas mirant...
És a dir, un nen que va tercer, que va quart...
De l'ESO.
No, de primària. De primària, eh? I que setmanalment té mals de panxa o mals de cap. I s'ha anat a l'oculista i té els ulls bé, per exemple.
Hem d'anar
no?
per això, hem d'anar descartant. Un mal de cap.
Hem de sospitar, no? Que igual aquí ja està somatitzant alguna angoixa, algun neguit, exacte. Alguna altra història, eh?
Exacte. Uh-huh. I per aquí passa que a vegades això és anar tirant. A vegades
clar,
les famílies...
No, això no se soluciona amb una consulta de 10 minuts, no. Clar, evidentment.
No, i si ho veus i comences a fer no, una introducció... Per exemple, mal de panxa, anem a mirar. Primer fas un calendari sempre com de dolors, no? D'observació. Mireu si és... l'altre dia, per exemple, un mal de panxa, i m'ho van dir superclar, un mal de panxa era quan prenia la llet al matí. Pues ja ho tenies claríssim. Sí, és una nena més gran, estava fent segurament una mica d'intolerància a la lactosa. Uh-huh. Anem a provar durant... Aquí ho tens fàcil, però si no ho relacionen amb res, si tot està bé, dorm bé o no dorm bé. Moltes pantalles, no pantalles, quan els mals de cap... Bueno, hem de fer tota una sèrie de preguntes. Fas com un mínim abordatge en 10 minuts, 10-15, o sigui, per mi jo sempre dic, els 10 minuts per mi són... orientatius. Uh-huh. Jo intento una a l'hora, però orientatius.
Sí, sí.
Si un nen amb 7 el puc visitar, doncs el visito amb 7 perquè el millor és ràpid.
I si un altre necessites 15, doncs
pues
seran 15, 15, no?
Evidentment, no? Vull dir, això està clar. Si és un adolescent, et costa més, perquè si el coneixes encara tindrà una mica de confiança, però si no, no. A lo millor has de fer una
visiteu miqueta... Visiteu nens i nenes fins als 15?
15. 15 quan fan 15, se'n van adults ja.
Clar, que aquests 15, els 15 d'ara no són els 15 d'abans, no? Amb 15 anys ara deuen venir amb mil altres dubtes neguits i venen sols o venen amb la canalla? Ai, amb els pares.
Venen amb els pares. Nosaltres visitem amb els pares, però en aquest moment ja l'última revisió... Si tinguéssim més temps, el correcte, si veus que no hi ha cap problema, però si hi ha algun problema és sortir una miqueta als pares, parles amb ells, i a vegades te n'adones la necessitat que tenen d'explicar, depèn quines coses.
No? Caram, escoltem prou els nens i les nenes en general, eh?
Els
de
pares,
totes les edats, sí. Els escoltem prou?
Els escoltem, però portem un ritme de vida. Mira, la Blanca, per exemple, sí? T'ho podria explicar molt millor, i una altra infermera també, que fan salut i escola.
Sí.
És un treball...
Sí, de fet va venir aquí a parlar-ne, sí, d'aquesta...
Doncs, ella, no, crec que no va ser ella, va ser una de les altres infermeres, que quan jo estava en una conversa i li van preguntar quin és el motiu pel que et venen, perquè van a parlar amb elles, que se senten sols. Molts. O sigui, moltes de les coses que tenen, i clar, perquè ja pensem que tenen 15, 16... 14, i ja van sols, i venen, i llavors els pares treballen molt, i estem molt, no?, i van sols, i penses que volen estar sols, però els nens volen i demanen i necessiten límits i necessiten estar. Que estem per
sí,
ells,
sí.
No?
Necessiten estones de qualitat, no?, que diuen.
Exacte,
allò de que dediquis
de qualitat.
Una estoneta...
Tu estàs a casa, però estàs amb el teu mòbil o amb el teu ordinador, i ella està, doncs això no... Passa que no saben com demanar-ho. Moltes vegades és que no saben, bueno, ni nosaltres, no? Però ells no saben posar paraules.
No, però per això t'ho pregunto, perquè al final sou les professionals, sou les persones que tracteu amb ells i que sabeu detectar això molt més ràpid i està bé. Al final els pares, les mares necessitem moltes vegades guies, no? Perquè sí. Moltes vegades és per un tema de, oh, per descomptat, tot es fa sempre amb tot l'amor del món, sempre. Els pares
però
i les
som
mares.
Humans, no?
Però exacte, tot, clar. Ens podem equivocar. Ràpidament, per acabar, volies fer menció ara sí. Que venia la calor, els cops sí. De calor i aquestes qüestions, no?
Sí, el cop de... Bueno, res, era... estem a Sitges, sí. Aprofitem-ho, no? Sí. Un lloc de, molt, però, de molta calor. Quan em diuen que la platja, home, jo hauria de dir, menor d'un any no pot anar a la platja, això està com prohibit. Però clar, no pots anar a la sorra, però estàs passejant pel passeig, clar. Vas a prendre't alguna terrasseta, llavors, protecció. Una cosa que a vegades veiem i que ha de tenir en compte la gent és els típics capazos, saps, del sí. Cuco, i li posen la musselina, que sí. És la telita dalt. Ojo sí. Amb això, que deixem algun cantó que respiri, perquè si la protegim del tot... Fa un efecte hivernacle,
sí, sí.
Que, ojo, que són petits i es poden deshidratar.
D'acord.
Vale, llavors, o no tapar-ho, posar-ho...
Cobrir el sol, diguem, la radiació solar, però que passi l'aire.
Que passi l'aire. I si no, que tinguin aquestes capotes una miqueta malla, sí. Transpirables sí. I això. Als nens se'ls hi pot posar crema, o sigui, a partir dels 3-6 mesos, depèn com, que sigui de factor físic, que es diu que no és químic, sinó que és aquesta blanca, que és un pegote.
És a dir, la pantalla física, la crema, és el que no deixa...
Exacte.
La crema, allò, el pegote blanc és el que no deixa que passi
exacte.
El sol,
Exacte, assegurar la hidratació, sobretot en els bebès, que no saben dir quan tenen set, materna o el que sigui, i això, i no portar-los a la platja. Evidentment, sobretot a les hores. Si tu vas a caminar, són les 8 de la tarda, fa un resol i vols caminar igual cap al passeig, doncs t'entres a la sorreta, bueno, quan... si hi ha platja.
Si hi ha sorra, no obrirem el meló.
No, això igual que l'altre no direm res, però si vols passejar i tal, doncs pues igual, no? Una mica en sentit comú, i si es deixen posar el gorrito i hi ha més grans les ulleres de sol, estupendo.
Doncs
el problema
millor.
És que sí. Només volíem fer un incís,
sí.
No? Que no se'ns oblidi, que m'han comentat que digui...
Que el 16 de maig, sí. Que és un dijous, a les 6 de la tarda, a l'edifici Miramar, hi ha una xerrada justament sobre alimentació i hidratació durant l'època de calor, però adreçada
a
tothom,
Sí,
nens i adults,
sí,
per
totes les edats, que és d'entrada lliure fins sí. A esgotaforament.
Uh-huh.
I la faran una infermera i una nutricionista del CAP.
Exacte, l'Alba Ribas, nutricionista,
sí,
la Míriam Guisado, infermera del CAP, i les farmacèutiques Amèrica Carrasco i Elisa Agard. I, per tant, tot plegat parlant, doncs, això, d'alimentació i hidratació durant època de calor, nens, grans, adults,
jo
tots plegats. I compte, que això, de vegades, ens ho prenem una mica que sondeo, i els cops de calor, vaja, són ensurts
sí.
Importants,
Això, i jo com a pediatra dic que sobretot no, la protecció en els nens, ara he parlat dels més petits, però crema, perquè el sol cada vegada ve pitjor i les cremades en edat infantil són les que tenen memòria després per quan som grans, que clar, tu no te'n recordes no, de quan eres petit, però si t'has cremat molt que no patim després de grans d'alguna petita lesió que ui.
Per tant,
sigui...
a la que ja comença a sortir el sol, cada dia cremeta solar,
ja poden posar. Però ara ja amb la calor que fa, ja poden anar pel col·le, que es passen les hores al pati, que ja estan tots mig morenos.
Sí,
no?
Sí, tant.
Pues crema solar per anar al col·le i ja està.
Perfecte. Sandra, un plaer, moltíssimes
igualment.
Gràcies. Esperem rebre't aviat una altra vegada, perquè
quan
ha estat
vulgueu.
Molt interessant. Gràcies.
A tu.